Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Amb el Gaudí i el Feroz a la butxaca per la seva interpretació a Casa en Flames, l'actriu santcugatenca Emma Vilarasau farà parada al Teatre Auditori el pròxim 7 de febrer amb l'obra Un matrimoni de Boston. En una entrevista d'Eduard Gené al programa Molta Comèdia de Ràdio Sant Cugat, l'actriu parla sobre el text de David Mamet i el seu missatge 19 anys després de la seva estrena. Vilarasau també explica com ha viscut l'èxit de Casa en Flames i el perquè del seu discurs reivindicatiu i en defensa del valor de la tercera edat de les dones. Recupera l'entrevista completa a www.cugat.cat. Sant Cugat és el municipi del Vallès Occidental amb menys habitatge de construcció d'obra nova, segons l'anàlisi d'Activum Real Estate Consulting. Així, només està previst que s'edifiquin 126 habitatges nous, una xifra considerablement baixa en comparació amb les 978 de Terrassa i les 846 de Sabadell. Per contra, en relació amb els preus, Sant Cugat encapçala la llista amb un preu mitjà per metre quadrat de 5.833,10 euros, seguit de Cerdanyola amb 4.186,02 euros i Sabadell amb 3.310,5 euros. Sant Cugat ha acollit durant 6 mesos el programa europeu Criss-Cross, finançat per la Comissió Europea. Es tracta d'un projecte pilot que també s'ha implementat a Porto, Dublín, Luxemburg i Milà. Des del maig i fins a l'octubre, cada divendres s'ha instal·lat una carpa a Can Solap, un àlgid de l'oci nocturn a la ciutat, per informar i assessorar la joventut sobre els riscos de les addiccions i de la violència masclista. Així s'han dut a terme actuacions com la prova de l'alcoholímetre, entrega de preservatius i conscienciació sobre el consum de drogues. La Festa Major ha estat un dels altres moments claus del projecte, coordinat amb el grup Associació Benestar i Desenvolupament. La Casa Museu Cal Gerrer celebra enguany el desè aniversari com a espai cultural. Per commemorar-ho s'han preparat una sèrie d'activitats que inclouen una exposició que recull el procés de reforma de l'antiga fàbrica de ceràmica Arpí, la projecció de la pel·lícula Treball d'Arqueologia i la publicació d'un nou llibre sobre Marilyn Monroe, una de les figures clau en la col·lecció del museu. L'acte de celebració serà el pròxim 5 d'abril, on a més de la presentació del llibre també hi haurà l'actuació del cantautor santcugatenc Pere Codó i moltes altres sorpreses. I de moment això és tot. Trobareu més informació a www.cugat.cat. Moltes gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Bona tarda, 3 minuts. Informació de servei en aquest inici de la segona i última hora del Connectats de divendres. Anem fins al Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, aquesta hora va augmentant el trànsit en alguns punts, sense ser encara de moment una tarda complicada, però sí que és cert que n'hi ha en zones on ja comença a haver-hi una certa lentitud. Ve passant, sobretot, a l'autopista P7, al tram de Cerdanyola, Bellaterra, sentit sud, sentit Tarragona, i més amunt amb trànsit intens, de moment, la zona de Santa Perpètua de Mogoda, en aquesta autopista AP7. Passa el mateix a la C16 a Terrassa, un tram que es veu afectat per obres en sentit Manresa, i pel mateix motiu per obres a l'enllaç de l'autovia 2 amb la C55, a l'altura d'Abrera. Aquí sí tenim un parell de quilòmetres de lentitud amb retencions, en aquest cas en sentit Lleida. A banda, la resta de punts de la xarxa viària, les dues rondes va incrementant el volum de trànsit, i a la C60, en aquest cas a Argentona, també en un parell de quilòmetres en sentit Mataró. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard, bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La Fundació de Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, ha atès durant el 2024 a 148 exemplars a la seva seu situada a la platja del Prat de Llobregat. En concret, han estat 87 tortugues marines, 11 cetacis, 44 aus marines i 6 eslamobranquis. Avui volem parlar sobre la tasca que fa aquesta entitat durant tot l'any i per això marxem fins al Prat. Saludem el nostre company, el del Prat Ràdio, Kevin Hurtado. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Avui tenim amb nosaltres a la Montse Pal, responsable de comunicació del CRAM, per fer una valoració sobre les atencions del centre en 2024. Bona tarda, Montse, què tal?
Bona tarda, gràcies per convidar-nos.
Gràcies a tu per estar aquí una estona amb nosaltres. Primer de tot, et volia preguntar, quin balanç feu des del CRAM sobre aquestes atencions de l'any passat? Parlem de 148 exemplars.
Doncs un balanç amb molta activitat. Al final hem tancat l'any amb un total de 148 animals atesos en el 2024, per tant, un any de molt bones accions.
Com ha variat la dada respecte a l'any anterior?
Hem fet un increment elevat, però també perquè hem incrementat també el servei d'assistència amb la Generalitat de Catalunya, també atenent a animals que arribin encallats morts a les platges catalanes. Per tant, és superior per aquest motiu.
Considereu que 148 atencions són massa atencions?
Home, és un volum considerable, però tampoc no et sabria dir si és massa o poc. Simplement, doncs, un volum que fa que la meitat de l'any, no? Pràcticament, si traiem així per dies de l'any, estem atenent a fauna marina amenaçada.
Vull dir que potser l'ideal és que no s'hagués d'arribar a aquesta situació, però sempre que es pugui ajudar, doncs està bé, no?
Per tant, bueno, si en el cas que si no es necessités, no, la feina del CRAM, doncs llavors no seria necessari, però fa que un servei d'assistència a fauna continuï després de quasi 30 anys, que continuï sent necessari per aquest sentit, perquè hi ha animals que necessiten d'aquesta assistència veterinària amb aquest objectiu sempre de reintroduir el medi natural.
Mm-hmm. Què es pot fer per reduir aquest nombre d'animals ferits o amb necessitats especials?
Hi ha el gran problema del final de grans amenaces, no?, que afecten el Mediterrani i pràcticament totes són per culpa de l'ésser humà, sent la principal amenaça la interacció pesquera, però també la contaminació marina, l'acústica, el canvi climàtic. Al final són un conjunt, no?, d'amenaces molt grans que afecten a aquests animals.
Mm-hmm. L'any passat vau ajudar fins a 87 tortugues marines. Com es gestiona el cas concret d'aquests animals?
Quan, principalment el motiu, no, d'avís d'assistència és per la col·laboració pesquera, perquè són tortugues que han arribat capturades accidentalment, principalment per l'art d'arrossegament. Llavors, el pescador, que ha sigut capacitat pel CRAM, no, amb aquest objectiu de que ens truqui en cas de captura accidental, ens avisa d'aquesta captura i som nosaltres que amb l'ambulància ens desplacem fins al port per recollir l'animal i poder-ho traslladar aquí al nostre centre de recuperació al Prat per oferir aquest servei d'emergència. O sigui que tot comença per la col·laboració del sector pesquer.
De fet, he vist que els pescadors són una peça clau en la conservació de les tortugues marines, convertint-se en el primer agent involucrat en el procés de recuperació d'aquests animals, ja que són els primers a detectar la captura accidental, com deies, i són els encarregats d'activar el protocol de rescat gràcies al projecte Pescadors a favor del mar, que la Fundació CRAM ha dut a terme en els últims anys. Com funciona aquest projecte i quin impacte heu mesurat que ha tingut?
És un projecte que va començar l'any 2017 perquè es va descobrir que les tortugues marines patien d'embòlia gaseosa, que és una patologia molt associada al ser capturades per l'art de pesca d'arrossegament. Llavors era molt important traslladar, no, que aquesta malaltia també la podien patir les tortugues i que era molt necessari que els pescadors ens donessin avís, perquè és una patologia que tu no pots veure a simple vista i és necessari realitzar una sèrie de proves diagnòstiques. Llavors, des del 2017 fins al 2024 hem estat fent tot un seguit de formacions a diferents ports pesquers, i en un total, sobretot molt enfocat a la província de Tarragona i en concret al Delta de l'Ebre, i un total, no, de 391 tortugues marines han pogut ser ateses des de la província de Tarragona gràcies a la col·laboració del sector pesquer, i amb un èxit de reintroducció molt, molt elevat del 97%. Per tant, fem un balanç molt positiu, que era necessari, no, al final traslladar aquest missatge als pescadors que s'assumin a aquesta campanya i perquè només gràcies a ells podem, no, minimitzar els efectes que té la pesca en aquests animals.
Mm-hmm. He vist a les dades que un 16% de les tortugues marines que heu assistit romanen al centre del CRAM. Quin és el seu pronòstic o quan s'espera que puguin ser reintroduïdes al mar?
El seu pronòstic és molt favorable. Són les últimes tortugues que van ingressar a finals d'any, per això triguen, no? En els propers mesos aniran sent alliberades entre febrer i començament de la primavera. Pràcticament totes tornaran cap a casa.
Uh-huh. Ara he vist també que és temporada de nidificació de la tortuga babaua i, tot i que va haver-hi diferents intents de niu a Catalunya, només un niu va ser enregistrat a la platja de la Sabinosa, a Tarragona. Què implica per la maternitat de les tortugues aquesta manca de nius o per què creieu que es dona aquesta situació i com es pot solucionar?
Al final, o sigui, Catalunya o al final tot el litoral mediterrani espanyol no hem estat mai un lloc, no, de posta de nidificació estable de la tortuga marina. És més, al Mediterrani oriental, zones com Turquia, Xipre, Grècia, sí que és una zona de nidificació estable. Però en els últims anys, algunes tortugues marines estan trobant noves zones on fer aquestes postes i ho estan trobant a les nostres platges. I això és degut a l'escalfament global de l'aigua, al canvi climàtic, perquè hi ha un fet que és molt important conèixer de les tortugues és que el sexe de la tortuga es determina per la temperatura d'incubació. A més temperatura neixen més femelles, a menys temperatura neixen més mascles i per aquest escalfament l'espècie s'està feminitzant. Llavors, algunes tortugues estan començant a trobar zones que són més òptimes per la seva incubació. I en els últims anys, Catalunya ha sigut una de les comunitats amb més intents de posta a Espanya. Aquest estiu ha sigut més tranquil, però això no és que sigui bo o dolent. Al final, encara estem en aquest procés de colonització i les dades van variant. I també les tortugues fan posta cada 2 anys. Llavors, també pot ser un estiu més fluix o amb menys intents també per aquest fet o també perquè encara no hi ha suficient consciència de que aquests fets ocorren a les nostres platges i es necessita al final que la persona que està a platja o la persona sàpiga reconèixer un rastre o si estàs al xiringuito i veus una tortuga, no espantar-la. Bueno, hi ha una sèrie, no, de fer traslladar aquesta informació a la ciutadania, però també als municipis litorals, de que sàpiguen reconèixer aquests fets per també fer l'avís i així també poder protegir els nius tots els científics que formen part del protocol d'esdeveniments.
Mm-hmm. Canviant d'animals, aquest any també s'han realitzat 4 assistències a cetacis, 2 dofins llistats i 2 caps d'olla grisos. Les assistències a cetacis sempre presenten una gran complexitat, havent de fins i tot traslladar un campament d'assistència clínica a la mateixa platja, no?
Sí, en el cas dels cetacis són animals que arriben en un estat molt, molt, molt debilitat i, per tant, és millor fer l'assistència a platja. O sigui, podem dir que portem un hospital mòbil a la platja amb tot el que necessitem per poder dur l'assistència. I, com bé has dit, han sigut 4 exemplars aquest any que hem pogut donar assistència.
Mm-hmm. Pel que fa a les aus marines, s'han atès un total de 44 exemplars d'espècies no protegides. El 24% d'aquestes presentava alguna fractura en alguna de les ales o potes. Quines creieu que són les causes principals d'aquestes lesions?
T'explico, per exemple, un cas que el recordo bé perquè em va impactar bastant, que era una au que va arribar amb un ham d'aquests típics que té diferents hams de pesca.
Sí.
Recreativa, per dir-ho així, i el tenia clavat, o sigui, a l'aleta i no es podia moure i també tenia tot tipus de fils entortolligats a les seves potes. I va ser trobat aquí al Prat, que tècnics de l'Ajuntament ens van donar avís i, per tant, bueno, al final veus, no, en aquests animals com una cosa tan insignificant que potser l'hem deixat de tirada a la platja o que ha caigut a l'aigua perquè el vent s'ho ha endut. No, doncs al final que poden tenir un efecte. Per sort, aquest animal es va recuperar bé i va poder tornar en llibertat i que, per tant, bueno, entre l'esforç de tots ho hem aconseguit.
És a dir, que sempre les causes són tenen a veure amb l'activitat humana.
Moltes vegades, sí, principalment. Al final la població va creixent, la nostra activitat, no, del dia a dia va creixent i al final no ens en donem que ja té un efecte, doncs, en els éssers humans que habiten en el mar.
Clar, potser hauríem de ser una miqueta més conscients, no, d'aquest perill.
i la societat ho està començant a ser des d'allà fa uns anys. O sigui, realment s'està començant a ficar el focus en el mar, que era un dels grans oblidats, i també ho veiem aquí al CRAM amb les visites. Totes les noves generacions pugen amb moltíssima més informació i amb més empatia o amb més emocionalitat cap al mar, i això es veu, i esperem, no?, que al llarg dels anys no ho vagin oblidant a mesura que es fan grans.
El 57% d'aquestes aus han pogut ser reintroduïdes al medi natural. Quin és el procediment que seguiu, tant amb les que s'han pogut reintroduir com amb les que romanen al CRAM? En el cas de les aus, parlo.
En el cas de les aus, o sigui, al final l'operativa és exactament igual que altres animals, ens donen l'avís, i en aquest cas sí que les aus ens la porta la persona que la troba cap al centre, i entren dintre del circuit d'una sèrie de proves diagnòstiques inicialment per saber què li passa a l'animal, i al final, en funció de la seva patologia d'ingrés, doncs rep uns tractaments o uns altres i comença tot el procés de recuperació, iniciant primer a la UCI d'aus, i després ja quan s'estabilitza l'animal passa a uns aviaris que tenim aquí al centre, fins que bueno, tenen l'alimentació diària, bueno, les neteges de totes les seves instal·lacions, fins que al final doncs tenen l'alta veterinària i tornen en llibertat.
Mm-hmm. Fa uns mesos vau poder oferir assistència a una manta que hi havia aparegut encallada a Calafell, que va ser reintroduïda al mar. Què li passava a aquesta manta i quines complexitats o diferències hi ha en el tractament d'aquests animals?
Al final són animals molt més grans i amb molta força, i per tant s'ha de tenir molta cura i treball en equip per tenir molt clar quins seran els passos a procedir. En aquest cas d'aquesta manta va arribar encallada a la platja de Calafell. Possiblement al final no saps el que ha passat perquè tu no ho has vist, llavors són tot hipòtesis i teories, no?, que entre tots els membres que formen part de l'operatiu es plantegen, i que possiblement es devia apropar massa a costa i es va quedar encallada a la sorra. Llavors el que es va procedir és ajudar-la a desencallar-la, no?, i reintroduir-la a medi natural, prèviament amb una sèrie de dades que s'agafen, més científiques, per poder estudiar-ho. Però bueno, que es va implicar molta gent i ens van ajudar molt a poder-la reintroduir, perquè és això, una manta de més de 3 metres, doncs al final, i amb tota la força que tenen aquests animals, doncs tot dificulta. Però amb el treball en equip i anant pas a pas, tot s'aconsegueix.
Ara mateix, quants animals estan sent atesos al CRAM i quin és el seu pronòstic?
No t'ho sé dir, no m'ho sé de memòria. M'has pillat aquí, però bueno, no ho sé, jo diria, t'ho dic aproximadament, perquè al final ahir va entrar una tortuga i per tant no tinc les dades de memòria. Jo diria entre 6, 10 tortugues en recuperació, més o menys a procs, però que potser són més, però no
m'ho
sé de memòria. Tot tortugues en aquests moments. Sí, estem en temporada alta de tortugues, que és l'animal més freqüent que tenim a l'hivern.
I no sé si saps si n'hi ha alguna previsió per fer o alguna reintroducció al mar en les properes setmanes.
Segurament algun animal tindrà l'alta veterinària i ho estem treballant. Vam fer un alliberament aquest passat cap de setmana, però a la punta de la Banya, al Delta de l'Ebre, amb els pescadors, per també agrair-los, no?, la seva col·laboració, i estem també començant a buscar data pel Torn a Casa, que és la festa anual que fem aquí a la festa anual del CRAM, que fem aquí al Prat, i estem treballant i així per la data. O sigui que també quan tinguem la data ho comunicarem perquè tota la ciutadania pugui venir a gaudir d'un dia tan especial.
Mm-hmm. Hem parlat de les dates de les dades de 2024. Quina previsió feu de cara a aquest 2025?
Doncs que segurament serà igual d'emocionant o més, i que estem preparats el municipi on es necessiti per fer una assistència, allà tindrem, i també amb diferents projectes que estem ficant en marxa, i també amb moltíssimes activitats educatives que fem aquí al centre de recuperació, tant per escolars com els caps de setmana per un públic més general, familiar. O sigui que qualsevol persona que vulgui fer una visita, animem a comprar les entrades des de la nostra web i gaudir d'un matí aquí al Prat de Llobregat.
Per això, precisament, et volia preguntar quins nous projectes teniu en marxa.
Doncs un dels projectes així més grans que estem començant és amb Fundació Biodiversitat, que es diu Favomar, on l'objectiu serà capacitar a tota la flota pesquera professional de Catalunya. Són més de 600 embarcacions que tinguin al final tots els protocols i tota la identificació d'espècies perquè puguem ajudar conjuntament a reduir els efectes de la pesca no només en tortugues marines, sinó també amb altres animals. Aquest seria com la novetat i el projecte més gran que duem aquest 2025.
Doncs, Montse, gràcies per haver estat aquesta estona aquí amb nosaltres i enhorabona per la tasca feta.
Moltíssimes gràcies per l'entrevista.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Connectats a les xarxes.
Efectivament, arriba el moment de repassar el més destacat de la setmana a les xarxes socials. Com sempre, ho fem en companyia del Joan Muñoz, que és qui ens porta la selecció. Anem pels tops?
No sé si els tops, però virals, segur.
Sí?
No sé si són top, però viral, segur. Comencem?
Home, si són virals, han de ser top. No parlo de qualitat, eh?
Ah, vale. Doncs llavors sí que són top.
Vinga.
Comencem. Coneixes la Nia Corrella?
No.
No la coneixes, va? No. És la guanyadora de l'edició 2020 d'Operación Triunfo, que les tres darreres edicions de les campanades a Gran Canària les ha presentat ella, vale?
Ah, perquè sí, ja comença a lligar context. Coses, sí.
Vale. Doncs des de fa unes setmanes és notícia, per què? Doncs perquè té una polèmica amb Ana Obregón, la biòloga, eh?
Sí,
sobretot biòloga.
Sí.
I ho ha estat encara més de notícia, per què? Doncs perquè fa uns dies va estar el programa On tot es fa viral, a la revuelta de David Broncano. Allà va estar la Canària, i això és el que va dir per primera vegada pronunciant-se sobre aquesta polèmica de la que després parlarem.
Que vaya por delante que antes de que hablemos de este tema...
Sí.
Yo no he abierto la boca en ningún momento.
Vale.
O sea, si tú quieres que lo hablemos, lo hablamos, porque yo no tengo ningún problema.
Sí.
Pero no me gustaría seguir dándole bombo porque al final la gente se piensa que estoy beneficiándome en algo de
claro,
todo
claro.
Esto y es lo que menos gracia me hace porque me estoy currando yo mi música en mi carrera para que ahora sacan cuatro cosas y la gente me asocia a eso. Entonces, o sea, yo prefiero no... Lo que sí quiero decir es que Roberto no dijo ninguna mentira, yo no he abierto la boca en ningún momento y hasta aquí, ya está.
Aquest Roberto, a què es refereix la Nia, és Roberto Herrera, que és el seu company de com a presentador de les campanades.
Sí.
I què és el que va dir el Roberto? Doncs el presentador de Televisió Canari va parlar sobre com Ana Obregón va tractar a Nia fa uns anys a un spot publicitari de les campanades, això deia.
Anita, si te das cuenta, ese año el spot publicitario de las campanadas sí. No sale Nia, ¿por qué sería?
Bueno,
Nia lloró a lágrima viva. Lo que yo vi, y vieron mis compañeros de Los Morancos, de cómo trató Ana Obregón a Nia en la grabación del spot publicitario,
pero
a mí se me cayó un mito.
¿Pero por qué?
O sea... Pues porque bueno. La niña es muy guapa, joven, etcétera, etcétera, y Nia, por eso no sale Nia en el spot nacional.
Qué fuerte.
Porque se negó a salir, porque la hizo llorar.
Vale. Perquè entenguem també la relació entre el Roberto i la Ana Obregón no és la millor. Per altres
ja.
Coses del passat, ve des de
sí.
Molt més enrere, però bé, li va voler llançar com aquest dard, aquesta pollita, i l'Ana Obregón, clar, pues una mestra de les polèmiques
sí.
I de la salsa rosa, doncs
ja
va contestar.
Però la repetim, a veure, vinga.
Va dir això.
Es mentira. Mira, tienes que hablar con el equipo, que eran más de 50 personas. Tienes que hablar con el director, no hablar conmigo. Y tienes que hablar con los directivos de ese momento de Televisión Española. O sea, ella llegó dos horas más tarde, el equipo no pudo comer. Yo tenía una misa por mi hijo muy pronto, a las 4:30, que nos habían cedido la iglesia. Y como ella llegó dos horas más tarde y luego no le gustaba el vestido, hizo irle a buscar otro vestido. Pero yo lo único que hice es... entrar y relajarle y decir, venga, vamos a grabar esto. Y entonces se ponía a llorar y no quería grabar.
Vaja.
Jo havia escoltat també una altra resposta.
No, ja, bon, respostes ja. Ja de tots els colors. Després de cada resposta
sí.
Del Roberto o de la Nia, ella ha tornat a sortir. Aquesta és la primera que va fer, justament després del que va dir el Roberto. Clar, faltava que la Nia digués que el que deia el Roberto és veritat. Llavors ja tenim dues opinions molt contraposades. Una diu que és veritat i l'altra diu que és mentida. La polèmica jo crec que anirà una mica més perquè la Nia també diu que no ha dit res, però ha estat enviant pollites per Instagram, ha penjat moltes fotos amb el vestit que diu la Ana Obregón que no li agradava a la Nia.
Quin circ.
Bé, no és la primera vegada que es tatxa a la Ana Obregón de mala companya. També va tenir una polèmica fa uns anys amb la Maria Pombo, que bé, no penso parlar avui, però que sapiguem que no és la primera vegada que l'Anna Obregón se la tacha de mala companya.
Okay,
i ara sí que et parlaré d'un dels personatges, de fet, per mi, el personatge del que portem de 2025. I es tracta de Javier Pobes, vale? Javi Pobes, millor conegut, que és un exjugador de futbol, entre altres equips...
Conegut o no? Perquè a mi no em sona,
no, com a jugador no molt, va estar a l'Sporting a primera divisió, però la seva carrera sobretot està entre la segona i la tercera divisió espanyola, i ara és actual entrenador, només amb 38 anys, de fet, del Club Deportivo Colonia Moscardó, un equip madrileny que actualment competeix al grup 5 de la segona federació, que és la quarta lliga nacional. Vale? I per què és viral? Doncs aquest cop, perquè ja havia estat viral alguna altra vegada. Doncs aquest cop és viral per això, per aquesta discussió.
Amigo, la calor, vale. La calor, ya, vale.
¿Qué es mentira?
¿Que yo he llegado a un acuerdo de jugar por la tarde? ¿Que jamás? No hablaría contigo, porque no sé ni para empezar ni quién eres.
Jamás.
De la directiva, ¿quién eres?
Vicepresidente,
pues hablé con el presidente.
Toma ya, vinga.
Vale, et poso un context, Carme. Això és una discussió entre el vicepresident del Cacereño i Javier Pobes, per què? Perquè doncs, el Cacereño i el Moscardó s'enfrontaven i en teoria hi havia un pacte verbal perquè el partit es jugués al matí i així no fer nit.
Sí, perquè això trasbalsa els pressupostos.
Correcte, doncs després de que, en teoria, segons Pobes, la directiva li fes la promesa que jugaria al matí, es va acabar jugant a la tarda, el Moscardó va perdre contra el Cacereño i ell va decidir doncs, rajar a tope de la directiva, i el que no sabia ell és que estava un integrant de la directiva davant seu. Llavors es dona doncs, aquesta situació còmica. A tot això jo crec que és el de menys. Aquí es veu una mica el seu temperament.
Sí, el tarannà.
El tarannà es veu. Es
sí,
veu.
El talante.
Però el més curiós d'aquest personatge és que és terraplanista i això es sap des de fa ja temps.
¿Sigues defendiendo que la Tierra es plana?
Yo hasta que no me demuestren la esfericidad o la curvatura en el horizonte es imposible. Hasta que no me enseñen cómo se curva el agua en los océanos es imposible. Es plana. Sin ningún tipo de duda. A lo mejor me podéis decir que estoy chalado y tal. Pasarán los años, estoy totalmente seguro, porque al final la verdad sale a la luz, pero os llevan engañando desde que habéis venido al mundo.
Os llevan engañando.
Sí, després els diu que són uns pringals per aquest fet, perquè els estan enganyant. Bé, és un antisistema terraplanista, el típic perfil, ja us podeu imaginar.
Vamos.
Aquesta, això que escoltàvem...
El que jo voldria pel meu equip de futbol.
Va, doncs ara veuràs, perquè això és una entrevista que van fer el passat dijous al partidazo de la Copa, després en parlarem perquè han sortit altres talls virals d'aquesta entrevista, però en la línia del terraplanisme s'ha estat passejant el Javi per programes de tardes de l'Anna Roma, aquest tipus de programes, durant aquesta setmana parlar una mica d'aquesta posició, de que li agradaria fer un debat, bé.
Doncs el Quarto Milenio pot anar.
Pues, podria anar perfectament, perquè amb la seva popularitat s'han anat traient com arxius seus antics de coses, això que treuen d'una mica de hemeroteca. I una de les coses més gracioses que hi ha és que Javi Pobes va fundar i presidir i dirigir l'any 2021 un club de futbol. I saps quin era el nom d'aquest club?
No m'ho diguis, a veure.
Flat Earth Football Club, el que en català seria Terra Plana Club de Futbol. I no t'ho perdis, perquè aquest era el seu crit prepartit.
Crit de guerra. Senyors, millor no tenir aquesta persona per formar futurs jugadors de futbol.
Bé, el Moscardó, que ara és l'entrenador, els jugadors celebren els gols fent el símbol de la Terra Plana. Vull dir...
Home, si és per seguir el cachondeito, val.
Espero que sí. No s'ha investigat tant, però que té un reportatge aquest tio, que ja t'ho dic, que les seves opinions totes es fan molt virals, totes, evidentment, perquè...
Vols
no tenen...
que l'entrevistem?
No, prefereixo que no. Perquè la guerra dialèctica me la guanya segur. Però, total, tornem a l'entrevista a Cope, perquè això és el que opina ell del futbol femení.
Creo que choca frontalmente que el mundo del futbol de la mujer... tenga que ser subvencionado o ayudado cuando una de las premisas fundamentales del feminismo es no ser sostenida por nada, es decir, que ser autosuficiente. Pues si sois autosuficientes, lo que no puede pretender el fútbol femenino es que sea sostenido y mantenido con el dinero de los demás. Yo estoy muy a favor del fútbol femenino, pero que la fiesta se la paguen ellas, igual que yo me pago mi fiesta.
¿Perdona? Qui paga la festa, aquest noi? Qui li paga la festa, aquest noi?
Anem a parlar d'això, perquè justament en aquella mateixa entrevista, que és el que més gràcia ha fet a les xarxes, li pregunten sobre què opina que la Supercopa de Futbol d'Espanyola, en aquest cas la masculina, vagi a Aràbia. I clar, dels diners
ja
que...
Ja m'ho sé, sí.
Clar, una de les coses per les quals, en teoria, es va traslladar a Aràbia era per ajudar el futbol modest, del que ell forma part, i això és el que opina ell, de que la Supercopa vagi a Aràbia. Vull dir, el que es paga la festa ell mateix, això opina.
¿A vosotros os llega el dinero de Aràbia, de la federación?
Ah, mira, esa es muy buena. Que hay mucha queja con Aràbia y tal. La verdad que Impulso 27, que es la ayuda que reciben los equipos de tercera, segunda y primera ref, pues viene directamente de la explotación de los derechos de la Supercopa en Aràbia. Entonces, bueno... Qué malos son los españoles porque se van allí y nos quitan el fútbol. ¿A quién le interesa la Supercopa? Vamos a vendérsela a Arabia Saudí, le sacamos una pasta.
Clar, clar, sí, molt bé.
Però la festa se la pagava ell. Recordem, sí, que la festa se la pagava ell, eh?
A veure, jo no sé si aquest senyor sap que en aquesta societat som homes i dones i el que... A veure, que no cal fer aquestes distincions. Que la lliga de futbol masculina, sigui la categoria que sigui, no la sostenen només
els homes. No.
Per favor. Però és el típic... Ja fa anys, eh? Ja fa anys que anem a camps de futbol i que paguem entrades.
És el típic perfil que, doncs, que enganxa les xarxes, perquè hi ha moltes persones que darrere d'un usuari a Twitter, doncs, tenen la seva mateixa opinió i, doncs, ja els està bé que alguna persona, doncs, s'atreveixi a dir-les, per evidentment i òbviament molt impopulars que siguin, que per alguna cosa són impopulars, però bé, doncs, el tenen com a abanderador de la veritat, d'antisistema. Va acabar l'entrevista, saps el que és la Kings League?
Suposo
que sí.
Home, per favor, sí.
Doncs no t'ho perdis, que diu que és idea seva.
De veritat?
Y bueno, ya os contaré también algún día cuando que me robaron la idea de la Kings League, que la idea de la Kings League es mía.
No. ¿En serio?
La Kings League, no sé exactamente cómo se la contaron a Piqué, pero Piqué, hazme caso. Cuando te llegaron es porque varias ideas fueron mías, la verdad.
Mira,
en favor de Javi Pobes, ningú ha sortit a desmentir aquesta informació. Vull dir, ningú la confirma, tampoc, però ningú ha sortit a desmentir. De tot el que ha dit, és una mica el més coherent. Ja veurem en un futur a veure si el Piqué decideix dir alguna cosa. Ràpidament, que ens quedem sense temps. A inici de novembre vam comentar aquí mateix al Connectats a les Xarxes que havia mort el pare de Jordi Güell, que té un podcast més escoltat a Espanya,
sí,
de
sí. Güell,
però el Papa Giorgio. Doncs bé, el Xocas va estar fa poc al seu podcast i va regalar-li un quadre sobre Olio del seu pare i es va emocionar molt. Per què parlo de Jordi Güell? Aquest moment amb el Xocas es va fer molt viral, però mira, una mica d'agenda. Avui a les 7 de la tarda tindrà lloc a l'Olímpic de Badalona el Dogfight Wild Tournament 3, la tercera edició, i evidentment està organitzat per Jordi Güell.
3, bombo. Para que lo vean, te tienes que poner aquí, yo creo. La cámara que está...
A ver.
Está.
Nacho, ¿dónde me pongo? ¿Estoy bien colocado?
Vale, pues,
y nunca mejor dicho.
Para verlo, ven conmigo.
Vale.
Però
bueno, Nunca mejor dicho. Bé, això no era el tràiler, però que avui, a les 7, a partir del seu canal de YouTube i també a l'Olímpic de Badalona, tindrem això, que no sé si ben bé si saps què són, però són 10 persones, o més de 10 persones, a punyetazo limpio, i això crida l'atenció.
Això és un torneig, no? Una competició...
Sí, sí, i no tots imaginar les audiències que té, perquè igual que la UFC està
de
moda...
Home, sí, mentre hi hagi gent que pensa que la Terra és plana...
Vaja, ja bastant terraplanista, jo crec que també aquest tipus de tornejos. Ens quedem sense temps.
Sí.
Recordem a tothom que, igual que estem parlant de les xarxes, nosaltres també en tenim, i que ens poden seguir a Facebook, a Instagram i a X sota l'arroba connectats a la xarxa, i res, doncs que passin un molt bon cap de setmana i divendres estarem aquí una altra vegada.
Gràcies, Joan.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Ara és el torn de la gran pantalla. Anem a la sala per saber, o anem al cinema directament, a veure quines estrenes trobarem. En Jordi Guillem, Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Comencem la última secció de cinema d'aquest mes de gener de 2025, que, com sempre, compta amb la col·laboració inestimable del periodista de Diari de Terrassa i el nostre cinèfil particular, Jordi Guillem, què tal?
Què tal? Bon dia, com anem?
Bon dia. Doncs la fórmula de sempre, de moment, bueno, havíem dit que buscàvem alguna manera de canviar, però de moment fem una mica el mateix de, que hem fet des que vam començar. Repassem 5 pel·lícules de les que s'estrenen aquest cap de setmana i després diem la resta i també fem alguna efemèride. Jordi, comencem amb una pel·lícula, doncs, que hi ha un actor, doncs, que tu i jo, doncs, bueno, tenim proximitat, és d'aquí de la zona, sí. És el
de Pere Arquillo,
és de Terrassa, de Tierra Baja, no?, amb la Aitana Sánchez Gijón, em sembla, si no
m'he equivocat. Sí, sí, correcte. No confondre amb la Terra Baixa de l'Àngel Guimarà.
No, ja m'imagino.
És un guió d'Àngeles González Sinde, l'expresidenta de l'Acadèmia, Miguel Santés Masses, basat en una història del segon, i dirigeix Miguel Santés Masses. És una pel·li que explica la història d'una guionista de cinema que es diu Carmen, que s'ha retirat des de fa un any en un poble de Teruel, viu en una masia allunyada de la ciutat, i s'esforça per intentar augmentar la seva collita d'olives, canvia radicalment de vida, en la finca de la seva àvia, i l'ajuden dues amigues, que són admiradores seves, i una mena de pinc de manetes, diguéssim, que se sent atreta per ella, i a partir d'aquí també hi haurà un amor de la infantesa que torna per dir-li que no l'ha oblidat, etc. Està protagonitzada, dèiem, Aitana Sánchez Gijón, Pere Arquillué, també Itziar Miranda i Javi Guzmán. És una pel·li espanyola interessant, 96 minuts.
Molt bé, doncs res, farem una mica el que fem sempre, escoltar una miqueta d'aquest Tierra Baja.
A veure com sona.
¿Tú qué haces aquí?
Hay dos respuestas, la larga y la corta.
Me conformo con la corta.
Nos gustaría que le dieras una vuelta. Podría ser una buena oportunidad para volver al cine.
Yo ya no escribo guiones. No tenía ni idea que hubieras escrito más de 30 guiones. ¿Y no lo echas de menos?
¿Qué hubiera pasado si me hubiera quedado aquel día de hace 20 años?
Escoltàvem ara la veu de Pere Arquillué en aquesta pel·lícula Tierra Baja. Ens anem als Estats Units i parlem d'una pel·lícula que es diu A Different Man, un thriller, una mica una cosa rara dels Estats Units.
Una de les 10 pel·lícules que estan nominades a millor pel·lícula, als Oscar, que es donaran el mes de març. Dirigida per Aaron Schimberg i protagonitzada per Sebastian Stan, Renate Reinsbey, Adam Pearson i Lawrence Aranzio. És una producció, diríem, independent, una comèdia negra, sobre un actor de Nova York, que es diu Edward, que se sotmet a una intervenció quirúrgica per transformar radicalment el seu aspecte, no està bé amb qui és, i canvia de cara. El que passa que més tard s'adona que exteriorment ha canviat, però continua sent el mateix, i en fi, això, per causa d'això es perd el paper de la seva vida, i tot el que es pensava que seria una redempció, doncs, es converteix en una mica en un malson. Una pel·li força interessant, que ha sigut de les més valorades pels crítics, i veurem què passa als Oscars.
Molt bé. Ens anem a Alemanya. Una pel·lícula, un thriller, un drama basat en en allò que va passar als Jocs de Múnich de l'any 72, aquella, uns assassinats, un incident que hi va haver-hi, i es reflexen aquí, es reflecteixen a la pel·lícula que es diu Septiembre 5.
Sí, és una pel·lícula de Tim Feibaum, un cineasta alemany, protagonitzada per un actor força interessant que es diu Peter Sarsgaard, amb John Magaro i Ben Chaplin, entre d'altres. Com deies, està ambientada, igual que ho estava la pel·li de Spielberg, Múnich, en els fets dels Jocs Olímpics del 72.
Quan es van dir el Septembre Negre.
Sí, sí, sí. Hi havia un grup de... És la història d'un grup de periodistes esportius nord-americans de la cadena ABC que cobreixen els Jocs de Múnich i que de sobte es veuen obligats a cobrir la crisi dels rehens dels atletes israelians que han estat segrestats per un grup terrorista. És una història coneguda, ja et dic, Spielberg va fer una pel·li, i aquí una nova mirada des d'una cinematografia pròpia com l'Alemanya de què va passar.
Doncs escoltarem un tastet d'aquest Septiembre 5.
Uno, pínchala uno. Dale.
Buenos días, soy Jim McKay, en directo desde la Villa Olímpica en Múnich, Alemania Occidental.
¿Cómo va a ser el día?
Empezamos con voleibol, luego boxeo.
Vale, es América contra Cuba.
¿Quieres meter la política?
No se trata de política, sino de emociones.
Y entramos fuera. Buen trabajo, chicos.
¿Oís eso? ¿Eso han sido disparos?
Doncs aquells fets que van passar aquests Jocs Olímpics de Múnich de 1972. Tornem als Estats Units. Una altra coseta rara que es diu La Acompañante. Què m'expliques?
Sí, una pel·li de Drew Hancock, amb guió d'ella mateixa, interpretada per Sophie Thatcher, Jack Quaid i Lucas Gage. Una pel·lícula que ens explica la història d'un grup d'amics que passen fan un viatge d'un cap de setmana a la finca d'un milionari, al costat d'un llac, i a partir d'aquí, com si fos Diez Negritos o qualsevol novel·la d'Agatha Christie, doncs el milionari mort, i la seva mort desencadena tota una sèrie d'estranys aconteixements que anirà resolent la pel·lícula. És una pel·li petiteta, americana, 97 minuts, i en fi.
M'agrada quan dius pel·li petiteta, perquè
sí, perquè vull dir que no és una gran superproducció.
Imagina'm un cine petitó, la gent entrant
allà. No, és petita, vaja.
És petita. Sí. Molt bé. No sé si és petita, si és grossa, si és mitjana, però acabem aquest repàs amb Corazones Rotos, un drama fet a França.
Com a mínim és llarga, dura 166 minuts per la gent que té...
És gran.
Sí, és gran. Per la gent que té aversió a les pel·lis llargues, recordem
que... Això depèn, clar, és que hi ha pel·lícules llargues que se't fan curtes i hi ha curtes que se't fan llargues.
Mira, l'última, aquesta que es va estrenar la setmana passada dels Oscars, que dura 3 hores i 35 minuts, de Brutalist. Hi ha un crític fins i tot que ha dit que se li ha fet curta, que no li hagués fet res una estoneta més.
Va, explica'm,
aviam, Corazones Rotos, La Mourouf, pel·lícula francesa del cineasta Gilles Lelouch, un senyor veterà i amb certa edat, interpretada per l'extraordinària actriu francesa Adèle Exarchopoulos, amb François Civil, Vincent Lacoste, Alain Chabat i Elodie Boucher. Un desplegament actoral força interessant per explicar la història de dos joves, el Jackie i la Clotaire, que creixen al mateix poble, de fet van al mateix institut, però ella és d'una família de classe, diguem, mitjana-alta, i ell estudia, és una bona alumna, i ella és d'origen modest i fa campana habitualment. La vida intenta separar-los de totes les maneres possibles, però els seus camins es van creuant i s'enamoren perdudament. La seva història d'amor sembla condemnada al fracàs per la diferència de classe i altres motius, però ho tiren endavant, però hi ha un problema, que és que ell, en un moment determinat, és condemnat a 12 anys de presó, i a partir d'aquí doncs veurem com resolen aquesta història de Corazones Rotos.
Doncs escoltem Corazones Rotos per acabar aquest repàs.
Todos estos años he pensado mucho en ti, en nosotros, en lo que éramos. Lo estropeaste todo. Tú y yo éramos iguales. Pero yo no vi quién eras en realidad.
Trabajas para mí.
Doncs aquest Corazones Rotos, aquest drama fet a França, en el qual acabem aquest repàs, mini-repàs a 5 de les estrenes, però també podeu anar als cinemes a veure una pel·lícula d'animació feta als Estats Units, que es diu Polycan, un thriller fet a Espanya, que es diu Micaela, una pel·lícula d'animació d'Austràlia, que es diu Memòries d'un caracol, una comèdia espanyola, que es diu Fin de fiesta, un drama fet als Estats Units, Saik, Camino a la luz, una també d'animació als Països Baixos, Zorro y liebre salvan el bosque, i dos documentals fets aquí, Siete días en mayo i Objeto de estudio. Escolta tu...
Sí, sí, una ja cosa de ja, producció àmplia aquesta setmana.
No, és que l'estaquin molt. No?
S'acosten als Oscars i es
que
va...
Que no és una gran...
No, no hi ha coses però... molt top, però en fi, alguna coseta.
Escolta'm tu, que volíem recordar que... Moltes vegades parlem dels grans actors. No?
Dels bons, dels coneguts, guapos, famosos.
Però hi ha actors que, curiosament, per pocs papers o per un paper, sempre són recordats. És el cas de Carl Weathers. Sí. És demà, 1 de febrer, farà un any que va morir. Qui era Carl Weathers? O Weathers?
Qui era? Qui era? Era un... Jo el conec poc, eh?
Tu el coneixes poc.
És un senyor...
Els que heu vist la nissaga de Rocky,
sí.
Recordareu el paper d'Apollo Creed.
Era el dolent, no, suposo?
No, bueno, era el seu...
L'antagonista.
L'antagonista de la primera... A la primera
la
i a la segona.
La pel·li del 76.
És a dir, a la primera, ja l'heu vist, a la primera s'enfronten i guanya Apollo Creed per punts, i a la següent Rocky li rebassa el títol. Però es fan amics i es acaba convertint en el seu entrenador. Carl Weathers, o com es digui, pots intervenir, eh?
Weathers.
Bueno, va, en veritat havia sigut jugador de futbol americà, tant als Estats Units com a Canadà. I, bueno, com dèiem, va néixer a Louisiana el 1948 i va morir fa un any, demà farà un any, a Califòrnia. A vegades passa 78 anys. El seu últim treball, perdona'm, va ser en una sèrie, jo no l'he vist, la tinc pendent, jo amb molta gent que està molt bé, que es diu The Mandalorian. I així com ha destacat de la seva baixa filmografia.
No hi hauria gairebé res,
perquè
no?
És Depredador, una pel·lícula d'Arnold Schwarzenegger, que la gent que li agrada aquests estils, doncs. Però, bueno, no s'ha de... Estàs fent una cara com menyspreant aquest
home, sí.
Quan és un actor que, per un paper... Doncs això passa. Hi ha actors que els hi passa, que fan un paper, potser no fan mai més res, però són recordats la resta de la seva vida
per
aquest paper. Saps algun exemple? Algun exemple més?
N'hi ha, jo què sé, Jaime de Mora i Aragón...
Jaime de Mora i Aragón no li arriba ni a la sola de la sabata.
No, però hi ha molta gent que ha fet un paper només...
Sí, clar... Aviam...
No ho sé, no ho he mirat, però...
No, però jo crec que... No sé, s'ha...
Tu trobes que jo l'he menys tingut, amb aquest
senyor? Sí, jo crec
senyor.
Que la cara bueno. que has posat...
No, home, però un senyor que ha fet com a grans fites Depredador i sortir una estoneta a Rocky, a la saga de Rocky, diguéssim que no, però en fi, no, que no passa res, si a la gent li agrada, doncs...
Però el cinema, Jordi, amic, abasta alguna més de fer una llista d'Òscars aquí, que és el que tu més ha agradat avui, dir...
No, encara falta,
i per l'Òscar es presenta aquest, i una setmana després del que ja ho hem parlat, ja... Yeah.
Millor parlar jo com a oient, d'Apolo Creed.
Jo si fos oient...
T'interessa Apolo Creed.
Ah, mira, tu, doncs aquest... Ostres, és veritat, tu. Perquè tu, o sigui, si tu no t'agrada la saga de Rocky, hi ha molta gent...
No, la primera sí,
és possible que ens estigui escoltant. Pues, si tu has vist la primera, has vist en Carl Weathers...
Sí, però fa molt temps.
I jo crec que hi ha d'haver, doncs, també espai per a aquests actors que realment, doncs, no... Sí, és veritat. Sí, home, clar, no té... No és el Clint Eastwood, sí.
No.
És evident que no és el Clint Eastwood, però... Bueno, doncs va tenir aquesta... Escolta una cosa, l'actor de Breaking Bad, va, treu-me'l d'aquí, d'on l'has vist?
No, però hi ha actors, evidentment, que fan sèries.
Ah, doncs ja està.
Avui hem parlat de Pedro Quirué, per exemple, que fa sobretot teatre i alguna sèrie, i alguna pel·li molt de tant en tant, poder té tres pel·lis.
Per això et dic que hi ha actors, per exemple, el de Breaking Bad. On l'has vist més? Doncs,
però pel·lícules...
Serà recordat aquest home?
No, serà recordat per Breaking Bad.
Doncs ja està, el que li passa al senyor Carl Weathers, que recordàvem avui en el seu paper d'Apolo Creed, doncs que demà farà un any que va morir. Però també hi ha una família d'avui, demà, que és que el senyor Carl Gable, aquest sí que t'agrada.
Aquest sí que t'agrada. El Cargable, que deien els nostres avis.
Va néixer un 1 de febrer, però del 1901.
Farà, per tant, 124 anys.
124 anys que va néixer Clark Gable. Home, aviam, estem parlant d'aquí, sí que... No? O no?
Sí, home, Clark Gable, sí.
És una icona.
Sí, home.
Tot i que per mi no és, el preferit. Jo no em dius 10 actors d'aquella època i potser no te'l poso, jo, personalment, eh? Jo et posaré abans molt més altres, com doncs, James Stewart o...
Sí, no, està clar. Està per sota de Jimmy
sí,
Stewart.
Sí, o Henry Fonda, i si vols continuem. Però bé, és un actor que era, en el seu moment era un galant d'allò.
Sí, era el clàssic galant de Hollywood. Sí,
sobretot
sí.
Recordem lo que el viento se llevó. Aquesta potser seria la seva pel·lícula més icònica, no? El seu paper aquell del Red, no?
Red Butler.
Sí, exacte. Que, bueno, doncs, escolta tu, dona que veia, dona que enamorava, no?
Sí.
Doncs és un actor, doncs, el que et deia, no? Que és per recordar per això, no? Perquè... Doncs va tenir tenia aquesta cara així com amb el bigot i així.
Les orelles, així.
Les orelles, i bé, és un actor, doncs, això que va fer westerns, que això a mi m'agrada, també, com que sóc un fan. I tu dius, ara marxarem amb la sintonia de Rocky. No.
Clark Gable.
Marxarem amb la cançó de la banda sonora original de The Tall Man, que és un western que va protagonitzar Clark Gable, juntament amb Robert Ryan, és dirigit per Raoul Walsh, és de 1955, la música és de Victor Young, i també actuava Jane Russell, una actriu que havia fet algunes pel·lícules també amb Marilyn Monroe, doncs, però canta ella. És a dir,
canta Jane Russell.
A part d'interpretar doncs, el paper femení en aquesta pel·lícula, també canta aquesta de Tall Man. Avui no has gaudit gaire, perquè no has pogut dirigir la part final, però
no,
la setmana vinent sempre,
ja buscarem algun
sempre
premi,
hi ha una oportunitat cosa, sí. de fer una llista doncs, del premi del primer de cinema de Sant Fons de Campsentelles.
Algú trobarem,
sí. És el que realment et posa. Jordi, fins la setmana vinent.
Que vagi bé fins la setmana que ve.
Bona setmana.
Tall men from Texas. Tall men from Texas.
I wish I was a peach tree, a growing in the ground, and every Every time my sweetie passed by, I'd shake some peaches down. But he's an ornery cowpoke, as bashful as can be. And if he wants them peaches of mine, he'll have to climb the tree. I want a tall man, don't want a small man. Long as he is all man, that's good enough for me.
She likes tall men.
Tall men from Texas.
Tall men.
Tall men from Texas.
That cowpoke, he ain't human. He says that he prefers to go to bed with a six gun on and never take off his spurs. That cowpoke's had no larning. There's bone between his ears. And he ain't much of a Romeo, 'cause he sleeps with a herd of steers. I want a tall man, don't want a small man. Long as he is all man, that's good enough for me.
She likes tall men from Texas. Tall men from Texas.
There's tall one men. Place down in tall Texas men. One place tall I've men. Never been. He calls tall that mud hole Prairie Dog men. Creek and say it's hot as sin.
Sin.
The tall cattle men. There go tall loco men. And tall bullfrogs men. Die of thirst before I'd go to Prairie Dog Creek. I'd roast in gravy first.
Oh, tall
men are no good.
Small
men are no good. All men are no good, but mine's the worst of all.
She don't like men, all men, small men, tall men.
I wish I was.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Recte final per comprovar quines són les propostes que arriben dels diferents municipis del Connectats per aquest cap de setmana. I comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
Bona tarda a Terrassa, avui a les 10 de la nit i a la nova Xescava. Actuació del Harry Allen Quartet. I dissabte, a l'Ateneu de Terrassa i a les 6 de la tarda, un concert amb Viviana Salici i Diana Mata.
Gràcies, Sergi. Anem ara amb les propostes de Sabadell. Helena Molist, bona tarda.
A Sabadell aquest cap de setmana tenim moltíssima activitat, sobretot teatral. Dissabte tenim al Teatre Principal l'obra Els Bons, amb Ramon Madaula i Jordi Buixaderas. També en teatre tenim l'espectacle Andròmines a la sala Miguel Hernández el diumenge de la companyia Samfaina de Culos. Tornem a dissabte perquè a l'Espai Agora del centre de Sant Oleguer s'hi podrà veure l'espectacle Lucretia a càrrec de la companyia Monster. I per últim, a la Cava Urpí, diumenge hi haurà l'òpera còmica Il Segreto di Susanna, dirigida pel també sabadellenc Albert González. Moltíssimes propostes que es complementen, com sempre, amb les diferents exposicions temporals dels museus de la ciutat. Tenim el Museu d'Història i el Museu d'Art, que estan oberts aquest mateix cap de setmana.
Gràcies, Helena. I ara anem amb les propostes que ens arriben de Badalona. Santiago Espasa, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Carme. Doncs avui divendres, Jordi Wild aterra a l'Olímpic amb el seu Dogfight Wild Tournament 3 a les 7 de la tarda. També diumenge, a les 6 de la tarda, el Circo l'acull màgia amb l'espectacle La màgia existeix, de la mà del campió de màgia d'Espanya, Álvaro Cortés. I parlant de la música, al Sarau, avui divendres, a 11:45 de la nit, hi actuen Led Zip, el millor grup tribut a Led Zeppelin. També al Sarau, però dissabte, a 6:45 de la tarda, Drinkings, DJs, Tardeo Noventero i més tard, el grup de versions Versión Impossible amb els millors temes pop nacional i internacional a partir de les 12 de la nit.
Gràcies, Santiago. I ara anem amb l'oferta de l'agenda cultural del Prat de Llobregat. Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta nit pujaran a l'escenari de la capsa el trio instrumental de Chicago, Black Duck, i l'artista Elena Setién. En aquesta actuació conjunta, les dues bandes faran un repertori combinat especialment per l'ocasió, que inclourà peces conjuntes i per separat. El concert arrencarà a les 10 de la nit. I parlem de teatre perquè el públic familiar està convidat diumenge a les 12 del matí al Centre Cívic Jardins de la Pau per gaudir de Bungi, la petita koala, un espectacle de titelles amb dues intèrprets que explicaran la història de la Bungi a través de la narració, el diàleg i la música.
Gràcies, Rocío. Anem amb les propostes de castellà. Guillem, bona tarda.
Bona tarda. El Calissó Cultural ha donat a conèixer la programació del mes de febrer. Les propostes inclouen sobretot concerts de música en directe, però també la dansa i altres arts escèniques. Per diumenge 2 de febrer a les 11 s'ha previst una sessió de tango argentí. I per la setmana que ve ja us avancem que es podrà gaudir d'un concert d'All Foll, un duet de folk amb un repertori format per versions friquis de grans hits festius i coneguts. Tot això al Calissó Cultural de castellà.
Gràcies, Guillem. I pel que fa a l'agenda de Sant Cugat, que destaquem, Joan Muñoz, bona tarda de nou.
Hola de nou, Carme. No podem apuntar l'agenda dels santcugatencs res que no sigui la festa de l'atletisme, la festa del running, la 38a mitja marató de Sant Cugat, que ofereix un recorregut urbà que travessa el nucli històric de la ciutat, que permet als corredors i corredores escollir entre tres distàncies, la mitja marató de 21 quilòmetres o curses de 10 i 5 quilòmetres. Enguany, amb la nova data de la mitja marató de Sant Cugat, servirà una mica per fer un entrenament per la marató de Barcelona, que està prevista pel 16 de març. Que no hi participes, pots anar a veure com surten i arriben els corredors. La sortida serà a l'avinguda Pla de Vinyet 10, a les 9 pel recorregut de 5 quilòmetres, i a les 9 i mitja els recorreguts de 21 i 10, i l'arribada a la Rambla del Celler, davant de l'Ajuntament. Tenint en compte les afectacions del trànsit que hi haurà diumenge per la mitja, les podeu consultar totes a on? Doncs al web de Cugat Media.
Doncs així acabem i acomiadem el programa i també el mes de gener. Tornarem dilluns i estrenarem més. Serà febrer. Ens posarem a tope el mes de febrer. Quan passin 3 minuts a les 4 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terra Teràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.